A tocar del riu Francolí està situada Tarragona, capital de comarca i província, una ciutat plena d'història. A grans trets es pot dividir en tres zones el nucli antic, conegut com la Part Alta, i que coincideix amb l'antiga ciutat romana i medieval, la zona de l'Eixample del segle XIX, moderna i comercial, i el districte que s'estén cap al pla del riu Francolí, el més recent.
Sit there and look at the deserted lakes and I'd sing. And every once in a while I'd sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back to me.
Elles van amb camper.
Som-hi, que no tenim temps per perdre, i mai millor dit, perquè de temps és del que tracta aquesta ruta. Farem una passejada per Tarragona amb Paco Tobar, guia d'Argos. Bon dia.
Bon dia.
Tarragona, una de les ciutats amb més història segurament de Catalunya, una de les visites imprescindibles també que segurament fem des de que som criatures fins que anem creixent. Per on hem de començar?
Bueno, acabaríem abans dient on no hem de, o no hem de començar, perquè la veritat és que tenim molt de patrimoni i molt de material, o com diem per aquí, per Tarragona i pel sud de Catalunya, molt de fato, molt de material per vendre. Som una ciutat que té 2.000 anys d'història, 2.200 concretament, de manera que podem començar des del romà, que seria el més antic, i naturalment el que ens ha donat a final el prestigi en ser patrimoni de la humanitat, fins a l'element medieval amb la catedral o la l'època moderna amb el modernisme. Per tant, podeu triar i remenar.
I si no en tenim prou, també segurament per les rodalies també ens queden vestigis d'aquesta part romana.
I tant, i tant. O sigui, el que els romans anomenarien Lager Tarraconensis, que seria el terreny circumdant, que nosaltres anomenaríem potser el terme municipal, tot i que no seria exactament, seria bastant més extens en època clàssica, doncs també tenim patrimoni, com per exemple la vila dels Munts, Altafulla, que és una vila imperial, amb uns mosaics, part de les restes estan al Museu Arqueològic, però encara hi ha in situ doncs, mosaics i frescos a les parets i bueno, el que queden de les termes privades. No? L'altra vila, la de Sincelles, amb una cúpula també de mosaic, però és la quarta de temàtica cristiana, molt, molt espectacular, i després, per descomptat, més enllà del que vindria a ser l'Arc de Triomf, no? L'Arc de Barà, o la Torre dels Escipions, normalment funerari, doncs tenim coses tan espectaculars com la pedrera del Medo, o l'aqueducte, el Pont del Diable. Mm. I tot això només amb un cop de cotxe, i com a molt, 10 minuts a peu, en cotxe, o el vehicle des de Tarragona ciutat.
Doncs coneixem aquesta Tarragona romana perquè, com moltes ciutats, sempre podem trobar les muralles amb aquesta funció defensiva que tenien durant molts segles. Com podem adentrar-nos a aquestes muralles?
Bueno, tenim el passeig arqueològic, que és, diguem-ne, el museu oficial de la muralla romana, que és un passeig literalment a l'aire lliure, però que és el museu on hi ha la muralla romana per un costat i a l'altre tens la muralla del 18. Tens aquí gairebé una capa per anar pelant com la ceba per poder veure els diferents elements muraris de la ciutat al llarg del segle. I després tenim una bona part de la muralla, que en total el passeig arqueològic d'aquest museu ocupa uns 800 i pocs metres de llarg, però la muralla en si conservem 1.600 més de 1.600 metres, o sigui, quilòmetre i mig. No està malament, eh? La muralla en total feia 4.000 metres de perímetre, realment en tenim 1.600. és un bon, una bona mitja. I una part la pots veure perfectament des del carrer, que a més té la peculiaritat d'estar englobada dintre de vivendes particulars que s'han anat construint al llarg del segle. O sigui que la pots veure des de molts angles i, a més, podríem dir, moltes èpoques, no? Ser vivenda particular o, senzillament, part del mur de l'estiu encara visible.
I tot fent aquest passeig també ens trobem amb estàtues, també ens trobem amb torres, amb jardins ben bonics.
Sí, perquè ara tenim, de fet, la muralla romana, en Tàrraco en general, no? És l'assentament romà més antic d'Espanya. I tenim la muralla més antiga, i entre elles la torre, l'anomenada Torre de la Minerva. Aquí hi ha un relleu de Minerva, a la deessa Minerva, que va aparèixer als anys 30, perquè estava tapat per un altre mur, i es va trobar aquest relleu, que s'ha trencat, només es conserva de la meitat cap avall, la pintura cap avall, però es veu la deessa de la saviesa i protectora de les ciutats Minerva, que és un dels relleus més antics romans d'Hispània, amb l'afegit, més a més, que la part interna, això és una cosa que sabem, però que no es pot visitar, que he de conservar una inscripció dedicada precisament a Minerva, que és la segona inscripció llatina que antiga del món romà. La primera està a Roma, que s'ha fet així, abans de Crist, i la segona la tenim nosaltres a Tarragona. Clar, tot suma per anar fent patrimoni.
No es pot visitar, però si volem conèixer més d'aquesta història, també tenim museus.
Sí, hi ha des del Museu Arqueològic, que ara està en obres de restauració i té una seu provisional al port, però molt interessant, perquè és sintètica, però et permet veure tota l'evolució des del Iber fins al Baix Imperi Romà i els Visigots, i després els grans museus patrimonials de Tarragona, que són el Pretori i el Circ, que són les voltes internes i subterrànies del Pretori, que era a la zona de govern de la província. Tarragona va ser capital provincial gràcies a August, i de fet van ser capital de l'imperi també gràcies a ell, perquè August va estar vivint aquí i va governar l'imperi romà durant 2 anys a Tàrrec. Aleshores tenim el Pretori amb les voltes internes i subterrànies, el segle segon, molt espectacular, i el Circ amb les grades i els accessos també. I a part, ens trobem en algunes coses complicades, no només per l'aspecte de la resta, sinó per l'ubicació, pel mar, que és l'amfiteatre romà. I en aquest sentit tenim bastant de patrimoni musealitzat. I alguns, fins i tot, dins de les pròpies vivendes, que és clar, si no, en què tu pots tenir alguna coseta i estàs literalment dins d'algun d'aquests espais romans.
Com dèiem, només començar, una ciutat amb molta història, portem uns minuts parlant i hem parlat de les muralles i pràcticament no hem conegut Tarragona, però ja hem sentit molta història i encara ens queda el circ, el castell.
Sí, tenim la vera part del parc, el que seria l'element romà. Tenim la Torre del Pretori, per exemple, és un mix, perquè clar, la torre en si és romana, però el segon pis es va rehabilitar al segle XIII, com el 13, primer del 14, com Palau Reial, per tant, tenim una espècie de petit saló del Quimeri, no? Com el de Barcelona. El Palau Reial, tenim un saló del tron, i es conserva encara una maqueta que mostra com era la ciutat de Gelau. I després, a part dels arcs de l'antic hospital, estan a l'alta, els porxos del carrer Masseria, que són els segles 14 i 15, tenim l'element en majúscules, no?, del patrimoni medieval, que és la catedral. Una joia de transició entre el romànic i el gòtic, que entre el segle XII i el XIV amb un també interessantíssim.
Hem parlat d'aquesta Tarragona romana, però també ens has parlat d'una Tarragona medieval.
Sí. Tenim la ciutat que recupera el segle XII, del 1129, i des d'aleshores doncs, que som un assentament urbà, o sigui, en època islàmica, Tarragona queda abandonada. I som abandonat no vol dir que no hi visqués ningú, però no organitzats com una ciutat com podria ser Tortosa o Saragossa, no? O Granada, que és l'exemple clàssic d'urbanisme islàmic aquí a Espanya. I aleshores tenim doncs, tota una sèrie d'elements medievals, és a dir, els porxos del carrer Masseria, l'antic hospital, la resta d'una església dins del propi amfiteatre, perquè aquí també és una de les gràcies que tenim de l'amfiteatre de Tàrraco, que és que dins fer les restes, dues esglésies, una del segle VI i una altra del segle XII, per commemorar el bisbe de Tàrraco, el Sant Fructuós, que va ser martiritzat a l'arena el 259. De manera que, clar, tres cimeteries no en tens prou. Vas a la catedral, clar, tens un absis que és romànic, però d'estil italià, i a més tenim una cosa també excepcional. L'absis de la catedral de Tarragona, el terra, és de mosaic geomètric, fet amb marbres d'espoli, marbres romans reaprofitats, i és una excepció perquè aquí a Espanya no en tenim de catedrals amb mosaic al terra, però a Tarragona sí. És l'única catedral d'Espanya que té un mosaic a la romana, per dir-ho d'alguna manera, a l'absis, quan la resta de catedrals són totes de llosa. O sigui que tenim fins i tot cosetes patrimonials que passen una miqueta de percebut, però que també ens donen un punt de diferenciació.
Única, però també única, també en podem dir la campana.
Bueno, les campanes, en tenim una vintena, totes són originals, per sort no s'han perdut cap durant cap guerra, i menys l'última, no? la guerra civil. I tenim la campana horària, que des que es va restaurar el sistema de campanes, l'electrificació del campanar, el 1996, doncs ara torna a tocar cada hora, amb l'altra campana, la dels quarts, que també és de la mateixa època, és de 1511, i que toquen doncs, cada 15 minuts i cada hora en punt. I cada 2 mesos torna a repetir, 365 dies l'any. I és un so molt, en fi, molt, molt peculiar, no? molt sentit, i que de fet el nom de la campana ha donat nom a algun establiment comercial de la ciutat com un element de tarragonisme, no?
I també ens queda la part alta de Tarragona.
Sí, tot el que és el sistema medieval i modern, fins a la construcció de l'Eixample el 1854-56, quan es tiren a terra les muralles, i bueno, doncs allà fins i tot tenim part del traçat dels carrers medievals que respecten el traçat del gran fòrum provincial, la gran plaça del fòrum de Tàrraco, i tenim dues mansions senyorials, que actualment són dos museus, són visitables, que són les dues cases, la casa Castellarnau, que és del segle XVIII, i la casa Canals, que és de... Bueno, la casa en si és més antiga, però la decoració que es pot visitar ara doncs és del segle I del XVIII i l'altra de les Canals del XIX, amb la peculiaritat de que la casa Castellarnau, el segon avall de la mansió, és un sostre neoclàssic pintat al fresc per Jean-François Fugit, va ser un pintor francès traslladat a Catalunya a finals del 18, i que se li va encarregar doncs, uns frescos amb tot el que és la mitologia clàssica, no? Ja tenen els déus allí a dalt del sostre mostrant-nos tota la grandesa de l'Olimp. I és la primera mostra del neoclassicisme pictòric a les comarques de Tarragona. Mm-hmm. Que, clar, que són cosetes que va sumant, i anem fent motius per venir, per admirar i per anar fent, gairebé podríem dir, cada dia una petita ruteta tematitzada de diferents èpoques per la ciutat.
I encara ens en queda una altra d'època, l'actual.
Sí, tenim tot el que és la Rambla Nova, és l'avinguda principal, oberta quan es va tirar a terra la muralla al segle XIX, i és ja començant pel balcó del Mediterrani, que és un mirador des del qual es contempla el mar, que aquí als tarragonins ens agrada anar al mirador a tocar ferro, que diem, no? O sigui, a tocar el ferro del balcó, que diuen que porta sort, i que forma part de la nostra quotidianitat de passeig. No? Doncs anem a tocar ferro, que és una manera de dir, doncs passegem rambla amunt, rambla avall. I en aquesta rambla, a part del mirador, amb aquest disseny de barana modernista, doncs a la rambla tenim diverses façanes de cases particulars, que són cases particulars d'estil modernista. La peculiaritat d'aquestes modernistes, estil Passeig de Gràcia, Domènec i Montaner, en tenim poquetes. Aquí el modernisme que es va estilar a Tarragona era un modernisme semblant al estil de Centro Europa, no? Associació, no? El que podem veure per Berlín, per Praga, per Budapest, per Viena, perquè la burguesia tarragonina era una miqueta més conservadora que la de Barcelona, per això l'art nouveau, que Domènec i Montaner. Doncs aquí a Tarragona ciutat no va tenir tant d'èxit. Però, clar, també tenim un modernisme centroeuropeu, però al sud de Catalunya.
I a part també en tenim aquesta zona marítima per visitar per les persones que els agradi també la platja.
Sí, tenim diverses platges a Tarragona, la més propera, la platja del Miracle, que sobre el mapa, quan diem la més propera, la més llunyana, sembla que sigui, vés a saber on, la més llunyana sí, està a 3 quilòmetres, ja t'agafa l'autobús o t'agafa el cotxe, que és la platja llarga. Però a les altres platges hi pots anar perfectament en transport públic o amb els peus propis, a peu, no? I bueno, entre les platges, a més, que amb l'avantatge de no haver sigut una construcció salvatge als anys 60, no? D'aquest tipus, com per desgràcia podem veure en altres localitats, de grans apartaments turístics a primera línia de mar que espatllen el paisatge, el que tenim són un paisatge verd, literalment, des de que quasi podríem dir estàs arribant a Tarragona i fins al Serrall, al barri de pescadors de la ciutat, on no pots degustar qualsevol plat de peix en un lloc tradicional, amb l'avantatge que, a més a més, bona part dels restaurants també tenen, o tenen barca pròpia, o tenen contacte amb algú que en té, o són parents d'algú que el té. Per tant, més fresc el peix és gairebé impossible. O sigui, que pots fer tot un recorregut a peu, no? Però que fem de manera al pas de ronda, entre platja i platja, i acabar doncs, reposant forces a aquest barri de pescadors, a barri nosaltres anomenem del Serrall.
Doncs podem convidar a tothom a aquesta part gastronòmica o a tocar ferro, potser millor. Moltes gràcies, Paco Tobar.
De res, a vosaltres per trucar. Encantat de poder explicar les meravelles de la nostra Tàrraco.
Tarragona és una de les ciutats de referència del món casteller, amb quatre colles castelleres, i els seus mèrits fan que la ciutat sigui coneguda com a capital del món casteller. Per això avui parlem amb Jordi Grau, expresident de la Colla Jove i de la coordinadora i membre actual de la Junta. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan sentim aquella frase de Josep Anselm Claveu, força, equilibri, valors, seny, vosaltres us sentiu identificats amb totes aquestes paraules?
Sí, de fet, bueno, sí, de fet la tenim molt intrínseca en tot el que és el món casteller, sí, sí.
Per les persones que no coneguin tant aquest món casteller, per posar-nos potser fil a l'agulla i per poder entrar en aquesta conversa, els hi podem explicar una miqueta les parts del castell? Perquè a vegades sentim allò de Pilar, Fol, Ramanilles, l'agulla, i no sabem de què estem parlant ja.
Bueno, de fet, clar, el vocabulari, el lèxic casteller és molt ric, perquè d'una manera hi ha molt... A mesura que vas adentrant-te, doncs vas coneixent més vocabulari d'aquest, i a més molts tenen sinònims i cada lloc diuen una mateixa posició de diferents maneres, amb la qual cosa encara ho complica molt més. Però, bueno, el que és les parts d'un castell, vull dir que és senzilla, vull dir, la pinya, que són la gent de baix, hi ha el tronc, que són la gent que puja, i el pom de dalt, que vindria a ser els dos, o s'acotxen de l'Etxaneta, que són els tres últims pisos, que és la canalla, bàsicament.
Vosaltres, com a colla, i a Tarragona, que en sou quatre, també es denota aquesta part important de la ciutat. Quins valors sentiu, a part dels que parlàvem abans? Com us definiríeu, la vostra colla?
Bueno, a veure, nosaltres, clar, venim de... Els fets de ser a Tarragona són de la zona històrica, que diuen, no? De la zona dura dels castells. Pensa que... Els castells venen d'un ball que és el Ball de Valencians, que representa que era una dansa i que quan acabaven fent una torreta. Doncs d'aquí al final va marxar el que és el ball aquest i va quedar les torretes. Les diferents colles anaven picant una a l'altra a veure qui feia la torreta més alta, i així és com a poc a poc, sense donar-se'n compte, doncs neixen els castells. La primera referència d'un Ball de Valencians a la zona castellera, o sigui, a Catalunya de fet, és del 1633, i és per les festes de Santa Tecla, que era un ball de valencians de Bràcim. Llavors, clar, el pes de la història dels castells ja el tenim molt fora, aquí, en el sentit de que el 1700 i pico, però 1794, em sembla que és, en el llibre El calaix de sastre del Bora de Maldà, ja parla que ha anat a Santa Tecla i no ha pogut veure els famosos castells, ja anomena la paraula castells. Amb la qual vol dir que a Tarragona ja es feien castells en aquella època. El primer castell de nou de tota la història està documentat a Tarragona, a la festa de Santa Tecla del 1951. El primer 4 de nou sense folre també es fa a Tarragona. Vull dir que, en definitiva, nosaltres, per molt que siguem quatre colles i tot això, ens notem el pes de la tradició de les festes aquí.
Sense deixar de banda Santa Tecla, perquè entenem que és una diada també important per vosaltres, com deies, així picant-vos, també vau arribar a ser la sisena colla de gamma extra.
Bueno, no ho he comptat quin número de colles som, però sí, bueno, és que això de gamma extra és un vocabulari molt periodístic, vull dir, els gammes extras, no, a vegades nosaltres diem el gamma extra no existeix. Hi ha castells grans, castells més petits, però a partir de quan és gamma extra? Vull dir que és un lèxic molt... De fet, se'l va inventar un periodista, aquest concepte, i ha tingut molta acollida, està molt bé. Però fins i tot on comença el gamma extra hi ha discussió. Vull dir, hi ha colles que diuen que és per damunt del 3 de 9 i hi ha colles que diuen que el 9 de 8, per exemple, que no seria gamma extra. En realitat, a nosaltres ens és igual si és gamma extra o no. El que sí que sabem és el grau de dificultat que té cada castell. La sisena, a mi m'estranya que si haguéssim estat tan tard, vam començar amb el gamma extra. En tot cas, vam ser de les primeres a provar-los.
Doncs segurament ens equivoquem i vau ser els primers o segons.
No, igual sí, la veritat que et dic, no m'he parat a comptar-ho, Però en tot cas, a veure, abans de nosaltres hi hauria les dues de Valls, Terrassa, Vilafranca, i després ja diria que anem nosaltres. Però bueno, és igual, no té més importància això.
Quins són els màxims castells assolits que teniu? O quines propostes, quins somnis teniu?
Home, abans de la pandèmia te n'hauria dit uns i ara s'han canviat molt, no? En principi, abans del Covid, te diria fer el 4 de 10, que era el castell així de 10 que ens faltava, que ja només havíem fet el 3, però tal com està el pati jo crec que costarà molt tornar a veure castells de 10. O sigui, crec, això ja és una opinió personal meva, jo crec que veurem abans castells nets, com el 2 de 8 sense folre, el 4 de 9 sense folre, que castells de 10. Però, bueno, amb això de les castells hi ha hagut tants tòpics que s'hem equivocat tantes vegades que no es pot fer prediccions.
Això del Covid us ha afectat molt.
Bueno, em penso que és una parada de 2 anys gairebé, que clar, estàvem acostumats a que la canalla va creixent, va baixant pisos, i hi ha hagut un peron doncs, molt gran. Per tant, tot el que són ponts de dalt han hagut de començar de zero, la gent també, vulguis que no, ha assajat menys, per tant, ha agafat altres aficions, hi ha gent que té por i no se tanja tant a les pinyes. Bueno, jo crec que haurem de deixar passar un procés. De fet, això és una mica cíclic. Vull dir, al segle XIX ja hi va haver les festes del còlera i coses d'aquestes, i ja hi va vindre crisis arrel d'haver de deixar de fer castells per malalties. Vull dir que tampoc és una cosa que... Bueno, arriba un moment que també havíem arribat amb un sostre molt alt. Per tant, segons com és bo. De fet, el castell, més que l'important, el fet de fer grans castells, jo crec que l'important dels castells, jo sé, dues colles a plaça rivalitzant, a veure qui fa el castell més gran. Arriba un moment que és igual el nivell que tinguin. Vull dir, un Santa Tecla, un Sant Fèlix o un Santa Úrsula no perdrà valor pel nivell del castell. Sempre seran grans diades.
És la manera de viure-ho. Has parlat d'aquestes diades rellevants, Santa Tecla. Quines diades tenim rellevants a Tarragona?
Bueno, en principi la més gran per mi seria Santa Tecla. Altres dies, qualsevol diada, per dir una manera, quan actues sempre vols fer el màxim possible. Però està clar que els objectius de la colla, quan te'ls planteges per fer un bon Santa Tecla. Mm-hmm. Independentment que sigui any de concurs o no, clar, el que és la festa, o sigui, els castells neixen per una activitat folklòrica de festa major. Si no hi hagués festa major, per mi no tindria sentit fer castells. O sigui, a vegades que es diu, oh, hem anat a fer tal lloc, hem fet un castell, no sé, jo me'n recordo els castells a l'estranger, per exemple. Bueno, la gent defensa molt anar a fer castells a l'estranger. Però jo recordo haver anat, per exemple, a Milà, que van fer un 4 de 9, passava un ciclista allí, va parar, es va mirar i va continuar amb bicicleta. A la que treus del context el que són els castells, no té el sentit que té dintre d'una festa major.
Però també es va sorprendre bastant. Entenem que aquest dia de festa major per tothom, la festa major del seu poble o pobles propers, hi té una estima especial i potser dies abans també tenen aquests nervis de festa major i ganes, i segurament també això fa que aquesta diada sigui més esperada.
Sí, 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 evidentment. O sigui, i a diferents nivells. O sigui, jo pots mirar des de la festa major de Torredembarra, que estic segur que els nois de la Torre volen fer el seu màxim castell, a la festa de les neus de Vilanova, els bordegassos també volen fer... Sí, tothom es monta un calendari en funció de la seva festa major. O sigui, no és un calendari que dius comença la temporada i va creixent... O sigui, moltes vegades tendim a comparar-ho amb el futbol o amb temporada d'allò que vas avançant i llavors pensant que pots comparar una colla amb una altra, però clar, és molt diferent perquè el calendari de cada colla és independent. Està en funció del seu calendari. Per dir d'una manera, Minyons de Terrassa, que a final d'any tenen la seva diada, doncs ells, per exemple, a l'agost no actuen perquè fan vacances. Llavors tu no pots comparar segons com unes colles amb les altres en un moment donat perquè cadascú fa el seu calendari diferent. Bueno, no sé si m'explico. És una mica així complicat.
Per exemple, per explicar-ho tal com dius, en el cas vostre seria Sant Magí, Santa Tecla, també teniu el concurs de castells, la diada de l'Esperidió i vacances, per dir-ho d'una manera. Fins
sí,
tornar...
Nosaltres, o sigui, nosaltres comencem la temporada, bàsicament Sant Joan és quan comencem a prendre-nos una mica en sèrio. Tenim la diada de Sant Joan. Després hi ha unes quantes diades, allò, més poblacions que ens criden quasi cada any i són més o menys fixes, i el fet que et cridin pues, fa que tu doncs, vulguis que no hi tinguis una certa estima. Per dir d'una manera, nosaltres al Vendrell, quan anem a actuar, és una diada molt gran, encara que no sigui la nostra festa major. És que són les fires de Santa Teresa i allò... Per tant, possiblement, en aquell moment, segons com, ens és molt més important fer un bon castell per Santa Teresa que la diada de l'Espiridió. La nostra diada de l'Espiridió ens la prenem una mica com... Bueno, és com la festa major, és allò per fer coses que no has fet durant l'any o és més festiva, però no és tan competitiva.
Per aprendre, perquè dius, per Sant Joan ens ho comencem a prendre en sèrio, però la resta de l'any també feu coses.
Sí, no, és evident. Però me refereixo que nosaltres, per exemple, quan ve Sant Magí, ve una diada forta, però després poc després ens ve el Catllà, ens ve l'Arboç, vull dir que no és que Sant Magí sigui més important que les altres, sinó que llavors és quan comencem a posar una marxa més, per dir una manera.
A principi de l'entrevista ens has comentat hi ha gent que ha agafat por, hi ha gent que ha canviat de gustos, però anys enrere es va fer un estudi que era més perillós practicar esports com futbol, jugar al pati de l'escola o jugar a bàsquet, hem de dir també, per les persones que els cridi també l'atenció als castells i es vulgui atensar, que és una bona afició també.
Sí, no, jo quan me referia pel Covid, no per lesions, vull dir, evidentment no hi ha cap, res està exempt de possibles lesions, però en aquest aspecte els castells, gràcies a la feina que estan fent els metges de les colles i la coordinadora i tot això, i que cada vegada les colles són més conscients, doncs la veritat és que no dic que no hi puguin haver accidents, que sempre n'hi poden haver, però el que deies, el percentatge d'accidents, o sigui, és més perillós anar en bicicleta de muntanya. Però, bueno, vull dir que això no vol dir que la gent no hagi de fer bicicleta de muntanya. La gent ha de fer salut i ha de fer esports. Vull dir que això és bo.
Hem de parlar també d'una altra cosa, que estem parlant de castells, però una part important també són els músics que us acompanyen.
Bueno, és que si no hi ha gralles, no hi ha castells. O sigui, una cosa va amb l'altra. Vull dir, igual que és important que hi hagi pinya o que hi hagi laterals o daus o homes del relleu, hi ha d'haver gralles i cabals per poder fer la música dels castells. O sigui, és el que et deia, els castells formen part de la festa major, és una cosa folklòrica que neix de la tradició de festes majors i clar, si no hi hagués música no hi hauria castells, o sigui, seria una altra cosa.
Doncs ara us trobeu en pausa, però convidem a tothom, quan reempreneu aquestes diades, aquests castells, a venir-vos a veure.
Sí, sí, no, de fet, estic convençut de que en pic la gent comença a sortir al carrer, doncs la resposta que tindrem totes les colles serà bona, perquè és que, a més, les colles actuen amb un... No em ve la paraula, però vull dir que és com una família, en el sentit de que Tu coneixes gent de diferents edats, de diferents estats socials, de tot. O sigui, gent que no t'hauries conegut en res, allà en els castells coincideixes amb ell i, a més, s'agafa com unes sinergies que faries el favor que poguessis per ajudar qualsevol. I inclús te diria que de diferents colles, no sols de la teva colla, que també. Però vull dir que jo, gràcies als castells, he fet molts amics de gent de diferents colles, que si no fos pels castells no s'hauria arribat a conèixer de res.
Per tant, aquesta rivalitat de la que parlàvem abans, aquest pique de veure qui fa el millor castell que comentàvem abans, fora del castell després també hi ha bon ambient.
Sí. Vull dir, en principi jo tinc més coses en comú amb algú que faci castells amb una altra colla que amb algú que faci una altra activitat que no sigui castells. Vull dir, una altra cosa és que jo voldré quedar davant d'ell. però evidentment l'ambient és bo, vull dir que no... És bo i sap, em refereixo, vull dir que sí.
Per passar una...
Hi ha dades que... Pues, no sé, que m'he acabat anant a dinar amb algú altre de l'altra colla i perfecte.
Doncs per passar una molt bona estona. Moltes gràcies, Jordi Grau, i animar-vos a aconseguir tots aquests èxits que us proposàveu abans de la pandèmia.
Molt bé, a veure, sí, així. Moltes gràcies a vosaltres.
Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
després d'haver pencat. Hi havia un cotxe a les fosques, hi havia un cotxe aparcat. Si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre allà, diria que és una parella fotent-se el bacallà. Però no ho és, no ho és, però ningú no em vol fer cas quan els dic a la gent que hi ha allí seients en lloguis que s'estan xutant.
Tarragona, Mascorona, Constantí em fa patir. Tarragona, Mascorona, Constantí em fa patir.
Sortia de la feina i volia fer un cigaló. Vaig trobar la meva penya, em vaig seure al meu racó. Gairebé eren les dues i el Miguel volia xapar. La nit era molt tranquil·la quan de sobte algú va trucar. Qui deu ser?
No sé,
qui deu ser?
No sé.
Qui pot venir a molestar? Vaig cridar aviat que els uniformats tenien ganes de sarau.
Tarragona, Mascorona, Constantí em fa patir. Tarragona, Mascorona, Constantí em fa patir.
I avui viatjarem i sabrem com és viure en una autocaravana o una furgoneta camper, amb parella i dos gosses. Per això parlarem amb Nanoninos por el Mundo. Elles són la Laura i l'Elisabet. Bon dia.
Hola.
Hola, buenos días.
Doncs primer de tot, us hem de preguntar com va començar la vostra experiència amb autocaravana.
Uau. Bueno, pues hay que remontarnos un poco al 2020, que fue cuando decidimos vivir en, irnos a vivir a nuestra gran volumen, el E2H2, una Citroën Jumper. Pero antes sí que hacía un año que viajábamos con una Berlingo chiquitita, por aquí, por Cataluña, y algún viaje a Francia. Y nada, un día llegué a casa, se me ocurrió esta genial idea de irnos a vivir a la furgoneta. Se lo comenté a mi pareja, a mi mujer, y se quedó por unos instantes un poco pillada, pero sí, sí, en un mes estábamos desalojando todo el piso y mudándonos a la furgoneta.
Elisabet, però com et vas deixar convèncer després de només un any d'anar de viatjar en Berlingo a passar a una monovolum gran?
Perquè m'encanten les aventures. No, vam provar això de la Berlingo i em va agradar moltíssim això de poder anar amb cotxe i poder dormir en un moble que ens van fer per la Berlingo. I va ser una experiència i em va agradar molt. I això, quan Laura em va dir això de la gran volumen, dic que aquesta noia està boja, però vas dir de seguida, vinga, endavant.
Perquè també vau notar el canvi de comoditats, perquè estem parlant d'una Berlingo que segurament hi cap un llit i una altra que és ja molt més gran, que segurament hi teniu més coses.
Bueno, aquí hay que hacer un inciso, ¿no? Porque ahora mismo sí que tenemos la furgoneta completa, con fregadero, calefacción, electricidad, pero hemos estado un año y medio viviendo sin nada. Es decir, nosotras en ese mes, como imaginarás, en ese mes de locura que nos dio, pues vendemos todo lo que tenemos en casa y nos trasladamos a la furgoneta, la camperizamos, porque lo hicimos nosotras, la camperizamos en 4 fines de semana porque estábamos trabajando, vendiendo las cosas, así que nos mudamos a la furgoneta con una cama y un mueble de cocina que iban a tirar allí, iban a tirar unas personas y le dimos una segunda vida, los reutilizamos, pero nada, con un hornillo y hemos estado pues un año y medio viviendo sin electricidad, sin calefacción y sin fregadero. Así que bueno, no sé cuál de las dos furgonetas será más cómoda, sí que es verdad que aquí quepo de pie y bueno,
yo también, que eso me salta.
No tenemos que agacharnos, pero bueno, la aventura fue la misma. Ahora la verdad es que sí que estamos bien a gusto, bien cómodas y a veces echamos de menos hasta esos viajes prehistóricos, como le digo yo, porque bueno, era
electricidad por mí.
Sí, íbamos buscando electricidad allí donde íbamos y bueno, era como esa sumarle un poco de adrenalina, ¿no?, a esa aventura.
Jo això no sé si t'ho compro, però també hem de dir que 4 caps de setmanes és un rècord, perquè és pràcticament impossible fer una furgoneta, acondicionar-la amb cop de 4 caps de setmanes, és molta feina.
Sí, mucha. Por eso, nos fuimos con lo más básico, con el aislamiento que le hicimos, el Kaiflex, hicimos el panelado para que nuestras perras, que eran chiquititas, y tenían la devoción de morderlo todo, pues para que no nos rompieran el Kaiflex y eso, le pusimos un panelado, así sencillo, la cama y el mueble de cocina, que de hecho nos íbamos a ir sin la cocina, íbamos a utilizar la mesa plegable del Decathlon, pero bueno, los últimos días vimos un anuncio que lo iban a tirar, pues dijimos, mira, reutilizamos esto, ya luego haremos un mueble de cocina, que al final ahí se ha quedado, porque nos ha gustado tanto que lo seguimos teniendo.
Aquí segurament ve la pregunta estrella, que via Instagram veiem aquestes fotografies fantàstiques d'aquestes autocaravanes també fantàstiques, idíl·liques, en llocs increïbles, i vosaltres esteu explicant un altre cantó de la moneda, que són aquestes setmanes que es passa una miqueta més malament.
Sí, totalmente. Fíjate que nos acabamos de casar y estuvimos a punto de divorciarnos 1000 veces mientras camperizábamos.
Però ara ha solucionat. I com us ha anat aquesta experiència, aquests anys vivint en una furgoneta? Perquè, si més no, també és un espai reduït.
Sí, però es lleva bé. Jo ho he portat molt bé, la veritat, perquè no necessitàvem res més. En un pis normal i corrent, l'últim que vam tenir tenia 3 habitacions, tenia la cuina, tenia el bany, i francament l'únic que utilitzes és el menjador, la cuina i el dormitori, i res més. O sigui que jo ho he vist bastant bé.
Ens comentes això, que heu viscut en un pis de 3 habitacions. També és un canvi viure en una furgoneta, però a la gent que ens està escoltant, què els hi diríeu? Quins avantatges té?
Bueno, para mí, yo es que no volvería a un piso. Para mí los tiene todos. Sí que puede sonar muy idílico, ¿no? Y muy Instagram, como hemos dicho antes, pero sí que es verdad que abres las puertas y tú eliges dónde estar. Ya sea un polígono o sea un jardín precioso o un aparcamiento enfrente del mar, ¿no? Porque hay de todo, obviamente. No cada día vas a dormir y levantarte viendo una pedazo puesta de sol, ¿no? Pero no sé, la libertad de estar donde yo quiera estar siempre, eso, no sé, estar en un piso me siento pues como teniendo raíces, ¿no? Como si fuese un árbol, ¿no? Que tengo raíces y no me puedo mover, la libertad de movimiento. Y luego el espacio, no sé, yo no he vivido, sí que es verdad que conozco muchas parejas furgoneteras, ¿no? Como que viajan en autocaravana y dicen que el espacio es algo que les pesa, pero nosotras es que nos sentimos como en casa, es en ese espacio tan reducido, es que a veces vamos a ver a alguien y nos dicen, no, subir a casa, pero no dejar la furgoneta aparcada, venir a casa, os damos una cama, es que no queremos, es que
casa.
Es nuestra casa, es, En ese pequeño habitáculo tenemos todo lo que necesitamos. Y darte cuenta, después de un año y medio, que todo lo que necesitas está en un habitáculo de apenas 3 metres quadrats, és impressionant.
I a part, les experiències també que us deuen aportar a anar coneixent noves persones allà on aneu.
I tant, i les cultures i les religions, és una passada. Jo, francament, vaig començar bastant tard, però jo, a mi m'encanta conèixer persones i conèixer tot tipus de pobles i de ciutats, més de pobles que de ciutats, soc sincera, perquè m'agrada més. Però estic molt plena per tot això.
I una altra part que no podem deixar de banda són, que heu comentat abans, les gosses. Posem-li noms.
Sí, Noah i Chloe, que las tengo aquí delante y están dormiditas. Son dos angelitos ahora mismo. Son dos beagles de 3 añitos y ellas sí que han pegado un buen cambio. Porque como te decía antes, cuando nos fuimos a mudar a la furgoneta, panelamos la furgoneta pensando, ya verás el destrozo que nos van a hacer. Porque en casa nos hacían unos destrozos, pero bueno, es que al final hemos entendido que en casa estaban 12 horas solas, entre que trabajábamos 8 horas cada una, más los desplazamientos, más ir al súper, más tal, o sea, al final las perras estaban solas. Fue mudarse la furgoneta y es que han cambiado su carácter radicalmente, ya no nos hacen ninguna, bueno, pues
trastada.
Sí, ninguna trastada, ya no nos rompen nada, y es que esa ansiedad por separación que tenían antes, ahora sí que es verdad que están mucho más tiempo con nosotras, pero igualmente cuando nos hemos parado a trabajar en Francia o en Alemania y tenían que quedarse solas, como no era tanto tiempo, porque siempre aparcábamos pues, nuestra casita con ruedas, ¿no? Pues enfrente del trabajo y en los descansos del trabajo, pues íbamos a visitarlas, pues no tenían ese, no sé cómo decirlo, pues esa ansiedad, ¿no? Y no nos han destrozado nada de nada y su carácter ha cambiado a mejor increíblemente, ¿eh?
També s'ha convertit en casa seva. I aquesta part de compaginar feina i furgoneta, i a més, gosses, això és un problema?
No, para nada, y es ni mica. Eli, por ejemplo, pues lo que suele hacer es, cuando nos paramos en algún país, pues trabajar a temporadas, ¿no? El último trabajo que ha tenido ha sido en un vivero. Pero yo, por ejemplo, que sí que he estado estos últimos meses trabajando online, trabajo desde mi furgoneta y trabajo con ellas, para mí es una, no sé, para mí, bueno, me llena el corazón el poder dedicarles tiempo, ¿no? Bueno, a mí se me cae la baba hablando en claro que yo esté trabajando en un ordenador, que llegue Noah, por ejemplo, se siente en mis pies, en mis piernas y no se quiera separar de mí. O tengo a la otra, a la pequeñita, ¿no? Encima de la cama, que está ahí tumbadita, bostezando, la ves, no sé, el estar constantemente con ellas sin tenerlas que dejar porque tú te tengas que ir a trabajar o cualquier otra cosa, no sé, para mí me llena el corazón.
Ara segurament, si algú ens està escoltant i conviu amb animals, segurament està morint d'amor i d'enveja, perquè és el somni de qualsevol. Eli, que ens comentava també això de no tenir potser, li diríem, entre cometes, la sort de treballar des de la furgoneta, es fa difícil trobar feina en un lloc nou que potser no coneixes ningú o hi acabes d'arribar?
Mira, soc sincera. Després d'estar aquí a Espanya i creuar directament cap a Europa, a França i a Alemanya, on he pogut treballar, jo tinc 46 anys. Aquí a Espanya, amb 40 anys, ja diuen que ets massa gran per segon cap tipus de feines. I és molt difícil trobar feina aquí a Espanya, moltíssim. Però a França i a Alemanya he pogut conèixer tot tipus de treballs i he pogut, sense l'idioma, anar a poc, la miqueta d'anglès que tinc, ara una miqueta d'alemany i ara una miqueta de francès, doncs estic molt bé treballant per a altres coses. I he après molt, moltíssim.
De manera que, a més de totes aquestes experiències, estàs aprenent idiomes.
Sí, a poc.
Estàs aprenent sola?
Sí, la veritat és que no he pogut... Com són cursos per online o són cursos de presencials, jo aprenc amb el treball. amb el treball, amb un munt de gent que n'hi ha de tots llocs allà.
Doncs crec que després d'aquesta conversa s'acaben de crear com unes 25, 30 o 50 noves comptes d'Instagram amb furgonetes penjant els seus superviatges dels gelos que acaben d'agafar. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona.
De res.
Muchas gracias por contar con nosotras.
Girassols mirant la lluna, viatgers sense destí, pescadors sense paciència, somiadors amb poc futur. Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí.
Corriols sense dreceres, serps sense verí, acudits sense rialles, dictadors sense país. Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí. Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí.
De vida només n'hi ha una, de vida només n'hi ha una.
Girassols mirant la lluna, nadons sense padrins,
redactors sense notícies, BB King sense Lucille.
Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí. Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí.
Elles van amb camper.